song. Bartender pouring them up strong. Cutting up and carrying on.
Les 8 i 7 minuts. Anna Ponsí, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
Què va passar? Que no ho vaig veure jo, això. Que, això del Codi 60, on ha sortit últimament? A veure, què ha passat? Això va ser una pregunta de concurs, Codi 60?
Sí, va ser una pregunta del concurs d'en Llucià Ferrer a TV3. Sí. Que va preguntar a un concursant doncs, com es deia o quin era el número o el codi que feien servir els Mossos d'Esquadra doncs, per explicar internament que una persona havia mort.
Ah, boníssim, doncs escolta'm, agraïm als guionistes de la trapa amb si pots, perquè clar, o escoltes aquesta secció
o
formes part d'un cos policial o difícilment ho saps, no?
Sí, sí, de fet algú es va queixar d'això, home, tants anys d'estudiar i fan aquesta pregunta més tan interna. Clar, el concursant entenem que no la va saber.
No la va saber?
Jo no l'he vist
no
en directe i crec que no.
Has d'anar-hi. Ets bona amb concursant o no? No.
Que va, jo sóc dels que passen molts nervis
clar,
i...
Clar, et fots nerviós, llavors, sí, això et bloqueja. Ha de ser molt difícil.
Sues. Jo no ho entenc, la gent que hi participa. Em generen molta admiració.
Bé, Codi 60, la periodista Anna Ponsí, que cada setmana, cada 15 dies, vaja, recordem que... Alguna persona fa obituaris anònims de persones que han tingut una mort inesperada. Avui ens vol parlar de la mort d'un bomber i tres auxiliars forestals en un incendi, eh?
Va passar a l'Aragó, concretament a Nonàs, a la Matarranya, uns fets que crec, i després de veure una mica com ha anat tot, el pas del temps i la poca implicació institucional han anat esborrant, tot i que en els últims temps sí que hi ha hagut un interès en homenatjar-los. Va passar el 14 de setembre de 1994, l'any que ve farà 30 anys, i va morir el bomber Eusebi Fidel Miró i els auxiliars forestals Pedro Vicente Mendoza, veí de Montsó, Jaume Monter, de Mont-roig del Camp, i Manuel Maria Ruiz, de Tarragona. Ens hem trobat a Miravet i hem anat a veure la Carmina Borrell, és l'esposa de l'Eusebi, el bomber de Móra d'Ebre, que va morir amb només 29 anys en aquell incendi. Hem fet l'entrevista a casa seva, una casa que fa 3 dècades era el somni d'aquesta parella quan es van casar. Es van conèixer molt joves, a la festa major del poble. Ella és filla de Miravet i ell del poble veí, de Benissanet.
Quan anaves d'un poble a l'altre de festa major... regatejaves l'entrada. I llavors, doncs, ell el van fer anar cara a la taquilla i em va començar a regatejar. Anem 15 o anem 17. Paguem 10 entrades i dins consumirem, que de fet era el que es consum... que la gent... L'entrada era com a simbòlica. I, bueno, allí, i jo li vaig dir que no.
O sigui, ella estava a la porta. Exacte. I ell volia entrar i anaven regatejant.
Sí,
ell
anava amb la seva colla, no? I això, i va, deixa'm entrar i després de dintre ja consumirem. I es veu que era una cosa molt habitual. I aquell dia a ella li van dir, prou, eh? O sigui, no acceptis ningú més. I llavors, tot aquest joc, aquest estirar i arronsa festiu, la qüestió és que es van caure bé. Ella tenia 18 anys, ell 4 més, 22. Aquella nit van ballar, van riure i doncs ja es van convertir en còmplices, no? La Carmina és la gran de 4 germans, en una família humil, tradicional... Ell era l'hereu de 3 germans amb moltes ganes d'independitzar-se i van començar justament a reformar-se un pis a Miravet on anirien a viure.
Se quedava aquí a dormir i tot. A mi no m'agradava perquè la il·lusió era d'estrenar el pis junts. Bueno, però... I clar, com a pagès i bomber, pues, s'ho feia com podia i t'ho pintaves tu llavors i t'ho arreglaves tu i no venia una empresa de neteja ni un d'això de pintors a... Bueno, en les nostres famílies això no existia.
I al cap de 3 anys d'aquella primera festa, la del regateig, es van casar i al cap de poc va néixer la seva filla Isaura. La parella tenia plans, criar la seva filla, fer-se una casa allà on nosaltres hem fet l'entrevista, una casa amb cobert. Ell, com deia la Carmina, feia de pagès, a més era bomber, unes oposicions que va guanyar després d'entrenar-se moltíssim, segons ens explicava la Carmina, perquè el veia córrer pels pobles veïns per poder, doncs, això, aconseguir aquestes oposicions. Li preguntàvem... Com era l'Eusebi?
És una pregunta que m'agrada molt perquè és lo, en el que m'ha quedat, no? De la persona que vaig tindre la sort de compartir un temps de la seva vida. De fet, ell era una persona molt volguda, avui en dia ja diem estimada, no? Aquí participava molt en tot, molt de... Era molt humà amb els companys, amb l'escola de música, amb la banda que tocaven, tenien un grup... Ell se feia molt d'estimar i sabia molt estimar. I cuidar, sobretot molt de cuidar la família.
I clar, evidentment, allò, la seva gran afició era estar amb la seva filla, amb la seva dona, la seva filla Isaura, que és molt divertit això, perquè el registre civil la va inscriure amb B, Isaure. perquè a Benissanet, d'on era l'Eusebi, doncs fan servir molt l'E.
Per ser fidels a la pronúncia, diguem.
Exacte,
no?
I el pare doncs ho pronunciava així. I el cas és que a tots els documents de la Isaura surt la lletra ratllada i substituïda per una A, perquè doncs, en principi normativament s'escriu Isaura, amb a final, no?
Clar, l'Anna Ponsí, que se n'ha anat a Miravet a parlar amb la Carmina, clar, pensava, tenia 29 anys, el bomber, l'Eusebi, quan va morir, però és que ara també fa 29 anys, és a dir, just mitja vida, no? O sigui, fa 29 anys de la seva mort i tenia 29 anys quan es va morir. Ara en tindria 58, si no hagués passat el que va passar aquell 14 de setembre de 1994.
I, Albert i Maria, en aquest Codi 60 expliquem de vegades això com l'atzar doncs, té un paper important a la vida, no? I aquest jo crec que és un cas molt rellevant en aquest sentit, perquè l'Eusebi estava de baixa, perquè li feia mal un genoll, ell, dèiem, era pagès també part de bomber, llavors collia fruita enfilat a l'escala i d'aquest gest, no?, doncs es havia fet mal al genoll. El cas és que un mes abans hi havia hagut un accident aeri a Vandellós, alguns companys seus del Parc de Móra d'Ebre estaven de baixa, perquè un helicòpter doncs s'havia accidentat, i uns dies més tard, de la mort de l'Eusebi, doncs va perdre la vida també, i en aquest cas a l'hospital, el cap de la brigada, justament que anava en aquell helicòpter, Francesc Riocabo. El cas és que quan passa l'accident i els seus companys estan de baixa, l'Eusebi, que també estava de baixa, però pel genoll, se sentia malament, i el cas és que el Parc de Móra estava en quadre. Llavors ell diu, jo em vull reincorporar, però no ho vull dir a la meva dona, perquè em dirà, tu no estàs prou bé, i es munta com una mena d'estratègia per agafar l'alta. El que fa és acostar-la amb ella en cotxe fins a una botiga per comprar una jaqueta a la nena que havien vist uns dies abans, i diu, mira, et deixo aquí la botiga, així tu vas amb la nena, li proves la jaqueta, i jo, mentrestant, me'n vaig a la mútua, i el que volia i el que pretenia doncs, era així parlar sol, a soles, amb el metge per aconseguir l'alta.
Jo arribo allí i dic, on està? Dintre. Diu, no, no esperis, diu que la visita ja acaba. Jo. I surt, dic, què? Diu, m'ha trobat de primera, diu, m'ha donat l'alta. I jo me'l miro, diu, me l'has demanat? Me l'ha demanat vostè, li va dir. I diu, ara no te faigui... Bueno, van tindre una petita. I jo me vaig quedar morta. Dic, no m'acompanyes a veure-li ficar l'abric a la nena. Venim hasta aquí, no et puc acompanyar tu i dir-li, afirmar-lo com tu te trobes. I surts en això, i tot el camí està mora... Va ser una mica de disgust.
I al final aquest disgust, aquest engany, aquest petit engany ben intencionat, doncs en ella doncs, li va quedar no?, com una espina clavada justament pel que va passar després, perquè l'Eusebi va agafar l'alta voluntària a la mútua, com sentíem, el dia 13 de setembre, l'endemà, dia 14, a les 7 del matí, ja era el parc uniformat i a punt per sortir. Es declara un incendi a l'abocador de Nonàs, Palamaterranya, i això el mobilitza.
Ell entra a treballar a Móra d'Ebre, que és el seu parc. D'allí donen un avís de que hi ha foc i que el foc i es necessiten més dotacions i aflix un camió parat. Però no hi ha xofer. Xofer, o sigui, l'ha de portar un bomber, un oficial. I va marxar. Aflix.
Clar, és que això, tu ho deies abans, l'atzar, que... Això passa, per exemple, amb un accident d'avió, no? Que sempre hi ha algú, quan hi ha un accident d'avió, entrevisten algú que havia d'agafar aquell avió i a l'últim moment no l'ha agafat perquè l'ha perdut, perquè aquell dia estava malalt per alguna cosa, no? I a vegades l'atzar et juga a favor i a vegades l'atzar et juga en contra, no? Aquí s'havia de pensar ell que per agafar, per ajudar els seus companys...
Amb tota
per...
la bona voluntat clar, clar. Del món, clar. És
que... Agafes l'alta un dia, voluntàriament, i l'endemà te'n vas a un incendi on perds la vida. La Carmina havia passat el matí a Tortosa i, havent dinat, després de donar el pit a la seva filla, com dèiem, la Isaura, de només 7 mesos, se'n va anar a ajudar uns veïns a collir raïm. I és veritat que hi havia un incendi, però ells encara el veien molt lluny, i, de fet, els que collien rims amb ella li feien broma perquè des del tros es veia doncs, que hi havia el foc, el fum... que quedava a prop, però no tan a prop.
Tots m'hi feien la broma. Això el teu home, com que estava de baixa, ara ha anat allí, exacte. No fot tonteries, i menys d'ella, que heu sabut que aquesta broma no li va. I no sé què, no sé quan. Sí, oh, però mira, cada vegada va més. Com deu xalar.
A Nonàs, guiats, segons la Carmina, des de Catalunya, el seu home i els tres auxiliars es van ficar en un camí, el vent va girar i no van ser a temps de sortir-ne.
Lo foc estava com bastant descontrolat. D'estes immensitats i important. Llavors, tal com anaven arribant, i tot, els van indicar per on havien d'anar el camí, que havien... i es veu bé, perquè tots fan este seguit, i... però, claro, indicaven cap al foc, però el que no sabien és que allò no tenia sortida.
Dèiem que la Carmina era amb uns veïns collint raïm i veien això, que el foc cada vegada s'acostava més, ella cada vegada estava més neguitosa i cap a les 4 de la tarda decideix marxar cap a casa. Algunes veïnes li expliquen que hi ha hagut un accident i que alguns bombers i alguns auxiliars forestals que havien marxat des de Catalunya cap a Nonasp, doncs sembla que estan ferits.
O sigui, la gent trucava, venia a casa dient que havia passat, que no havia passat, i una noia que viu aquí al poble, que són... ella és forestal, va vindre a casa a veure, perquè sabia que teníem la xiqueta i coincidíem amb l'edat dels xiquets, i diu, Carmina, diu, què està passant? Dic, pues no sé res. Ells diuen que no, truca al CAC, truca als bombers. Jo trucava, no, Carmina, no arribat, van arribant, però tu estigues tranquil, tenien ordres.
Ella ja no es pot estar més a casa, marxa corrent cap al parc de Mora per tenir més informació de primera mà. Arriba allà i veu cares estranyes, veu que alguna cosa està passant, pregunta amb insistència a un dels companys del seu marit i no aconsegueix saber massa res.
I me van fer passar allí i diu, senta, et vols alguna cosa? No, jo vull saber on està, i si està en un hospital o si està aquí o està allà, jo vull anar, i jo, és que jo tinc d'anar, i a mi m'és igual. I m'han dit, dona, espera't una mica, perquè si ara ja venen i acaben d'arribar els quatre d'això, ja diran, però ningú ni una paraula. Jo, en este noi de Benissanet, li vaig dir, dic, escolta, no m'enganyaràs, no? Tu no m'enganyaries a mi, no? Si li ha passat alguna cosa, ho sabia, tu m'ho diries, no? I ell, sí, dona, quines tonteries, què li ha de passar? Però en aquella vegada passava més malament que jo.
Ella cada cop està més desesperada fins que arriben les autoritats i finalment ja li poden dir el que ella ja intuïa des de feia 4 hores.
Hasta les 8 de la tarda, 8 i 6 o 8 i 7 minuts, no mos coincidim. Qui m'ho havia de dir? Jo. Esperaven que arribés el president de la Generalitat, Jordi Pujol, en aquell moment, per a donar-me la notícia. No ho he entès mai. Bueno, no els he perdonat mai.
La manera de dir-li que l'Eusebi era mort l'ha perseguit tota la vida i, com deia ella mateixa, no s'ho pot treure del cap.
Tu ets capaç d'aguantar, seré, vindre de cada i que se't lli sigui aquí el que em vas a dir quan a tu t'ha convingut. Això és molt marrano. Això no és humà.
A més, tampoc hi ha hagut conseqüències judicials. Ella s'ha gastat molts diners en advocats que no l'han portat enlloc. Molts cops ha hagut de fer ella la feina. Se sent malament, fins i tot diu, jo no he estat prou valenta per lluitar-ho fins al final per la meva filla. I com més llegeix, més entén, diu, que va ser una negligència fer-los anar per aquells camins.
Uns van estar aquí i els altres van estar allà. Que en casos on hi ha vides humanes, que no hi hagi de dir, un moment, hasta aquí arribes tu, però a partir d'aquí... i ahir d'entre jo, perquè jo conec el meu territori, jo sé què és això, jo sé què és allò. Molta gent del poble deia, però para dónde los mandan? Però para dónde los mandan? Aquí no saldrà uno vivo.
El foc va cremar més de 5.000 hectàrees entre els termes municipals de Nonasp, la Pobla de Massaluca, Vilalba dels Arcs, la Fatarella i Ribarroja d'Ebre, i ella, sobretot, el que demana és que no se'ls oblidi.
No són uns héroes, no hem de fer una pel·lícula. Però al territori, fer un record, no perdre memòria de... que la gent prengui consciència.
El primer homenatge es va fer als 25 anys de la mort d'aquest bomber i dels seus tres companys auxiliars forestals, i ho va muntar, de fet, la Carmina amb altres familiars i amb el suport també d'algun bomber de la zona, amics de la família, veïns del poble. És veritat que també doncs, hi va participar la Generalitat, l'Ajuntament, i en el fons ella doncs, li dol, no?, que hagi passat tot això i que d'alguna manera doncs, aquestes tres persones, tant l'Eusebi com, per exemple, també doncs, els tres auxiliars forestals, com dèiem, en Pedro Vicente Mendoza, veí de Montsó, en Jaume Munté, en aquest cas de Montbrió del Camp, que abans dèiem Montroig, no, de Montbrió del Camp, i Josep i Manuel Maria Ruiz, volíem dir, de Tarragona, doncs hagin tingut sempre aquest homenatge així d'aquella manera, no?, i que s'hagi trigat tants anys en poder-lo recordar.
Clar, les circumstàncies en què va morir, que explicava ara la Carmina, també les circumstàncies en què se't comunica la mort, no? Tothom que li ha passat una cosa així, diguem, quan... quan tu deies això, a vegades ja ho intueixes, no? T'ho diuen, ho intueixes, però clar, aquesta espera tantes hores perquè li digués al president de la Generalitat al cap de 4 hores, han passat 29 anys i la Carmina, tal com li explicava l'Anna Ponsí, encara ho té molt endins. Deia això, no? Recordar què va passar. Segurament hi ha un incendi que recordarà més gent, més recent també, és l'any 2009, és Horta de Sant Joan, no? Aquells 5 bombers morts. Aquest és segurament el que ens ha quedat més gravat i que també és a la zona.
Sí, per això que tu dius, és molt recent. També els mitjans de comunicació s'hi van volcar molt. Evidentment, fa molt de mal a dins del cos de bombers. Aquest incendi i les seves conseqüències tan tràgiques va passar el 20 de juliol, com deies, del 2009, quan el grup d'actuacions forestals dels bombers de Lleida, també el de Barcelona, van quedar atrapats entre un cingle i el barranc dels Covards per un canvi brusc de la direcció del vent i van perdre la vida Jordi Moré, Pau Costa, Ramon Espinet, David Duaigües i Jaume Arpa, recordem que va sobreviure i amb moltes cremades, Josep Pallàs. L'historiador i bomber Marc Ferrer, de Terrassa, ha anat buscant documents i té un recull al blog Històries de Bombers, que també es pot consultar a través de Twitter, on recupera i homenatge amb noms i cognoms als professionals catalans de bombers morts en acte de servei. En total, segons el seu recompte, són 86 des del 1877.
86 bombers morts, eh?
Exacte. Tant de la Generalitat com de Barcelona, com d'altres cossos. D'aquests 86, 31 han mort en incendis, dels quals 10 durant les tasques pròpiament d'extinció, 6 en accidents de trànsit i 15 en sinistres de mitjans aeris. També cal dir, i de fet es pot consultar, al Departament d'Interior hi ha penjada una pàgina que es diu Memorial, amb un recull de les víctimes, en aquest cas sí, bombers de la Generalitat, un treball doncs, que s'ha fet des dels propis bombers.
Doncs avui recordar la mort de l'Eusebi a través de la Carmina era una manera també d'homenatjar tots aquests bombers que han deixat la vida en acte de servei. Acabem, com és ara la vida de la Carmina 29 anys després i de la Isaura, no? Que deu tenir una mica més de 30 anys, no?
Sí, no, sí, exacte. Sí, tenia 7 mesos. Mira, la Carmina ara té 56 anys, ha refet la seva vida amb en Joan Carles, és un home de la mateixa quinta que l'Eusebi, veí també com ell de Benissanet. A vegades també són aquestes coincidències de la vida i, de fet, no es coneixien. Es van conèixer ja, doncs, passat tot plegat i al cap d'uns anys. I és curiós, però la seva filla Isaura, la petita, quan era petita, doncs els va unir.
Nosaltres érem amics per la xiqueta. O sigui, mos aparellàvem per en ella. Valtros dos i l'Isaura aneu junts, saps? Eren com tres solters. I, bueno, una cosa va portar l'altra. Baixaves del cotxe i, a la millor, un pare pujava el xiquet aquí i ella mirava. I ell li dia, vols que et pugi? I ella, sí, clar.
11 anys després van tenir una altra nena, la Berta. Viuen tots junts sota el mateix sostre, aquesta casa que vam anar a visitar a Miravet. Són 7 a casa, en aquella casa que doncs, era això, el somni de la Carmina i de l'Eusebi, aquell projecte que va quedar escapçat massa aviat.
Estic en una etapa de la vida de tantes circumstàncies viscudes i sobretot d'aprenentatges que m'ha portat tranquil·la. Te fas gran, és molt bonic. Tinc les nenes que estan contentes i estan bé. El Joan Carles i jo estem molt bé, mos ha venit molt. I així, tranquils. Bé, superfeliç? No. Fa molts anys que no ho soc. Sí, soc feliç i m'agrada el que veig, però allò que jo em pensava, jo no tornar mai més.
Ell ha analitzat molts cops com va anar doncs, aquest accident, aquest incendi que va atrapar aquestes 4 persones, i el que té clar és que el seu marit va tenir vocació de servei pels altres fins l'últim segon i té molt clar que va ajudar la resta.
Ell no es va quedar enganxat. Ell va ajudar a sortir els altres. Tinc claríssim. I una vegada he anat llegint els informes de com i tal com els cossos se van trobar, ell estava tan atrás perquè fins que no van sortir tots, ell d'allí no es va moure. Ell no va deixar allí ningú.
La Carmina el té sempre present, com sentia mare, com si no hagués passat massa temps. Diu que això li dona serenor pensar-hi i parlar-ne, i es consola pensant que l'Eusebi, que només tenia 29 anys, hauria triat morir amb el casc de bomber.
Sempre li he dit a ma filla que si havia de ser, i era el seu dia, la satisfacció més gran que tinc, però de veritat ho dic al meu cor, el més obert pos que puc, és que morir treballant per algo pels altres, fent de bomber, és per a ell va tindre que ser una satisfacció.
Carmina guarda en una caixa tots els diaris de la tragèdia. La veritat és que quan mires aquelles pàgines es podeu consultar si remeneu per l'hemeroteca o teniu diaris de l'època, se la veu molt jove, destrossada, agafada de bracet amb els seus pares, sostenint-la i sostenint-se com podia. I l'Usaura, que només tenia 7 mesos, com dèiem abans, doncs encara mamava, i a partir d'aquell dia la seva mare se li va tallar la llet.
Doncs moltes gràcies, Anna, per recordar la història de l'Eusebi, per anar a Miravet a parlar amb la Carmina. Des d'aquí li enviem un petó a ella.
Sí, també la família d'en Pedro Vicente, d'en Jaume Munté, com dèiem, de Montbrió del Camp, i també en Manuel Maria Ruiz, de Tarragona.